11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
I 4 minuts, ens estem tercera hora i darrere ja de programa, a través de la ràdio, a través de la televisió, en la bona companyia de Bernat Nadal, que just s'incorpora ara als comandaments tècnics, i amb dues atencions molt curioses i clau, en aquest cas, sobretot dins l'àmbit internacional. Els actors Kiefer Sutherland, per una part, i Kan Jaman, per una altra. So I remember when we were driving in your car,
speed so fast, I felt like I was drunk. Darrere obres de Hollywood, l'actor Kiefer Sutherland, conegut per interpretar en Jack Bauer a 24, ha estat detingut a Los Angeles després d'un incident amb un conductor d'Uber.
Podríem dir que la policia de Los Angeles va rebre l'avís cap a les 12 i quart de la matinada de dilluns a la zona del Sunset Boulevard a Fairfax Avenue. Segons les autoritats de Sutherland, hauria pujat un cotxe contractat amb una aplicació de transport compartit i hauria agredit físicament el conductor i també l'hauria amenaçat.
Les forces de l'ordre nord-americanes van detenir l'actor al lloc dels fets i, tot i que la suposada víctima no va necessitar atenció mèdica, Sutherland està acusat d'amenaces criminals i d'un delicte greu segons la legislació de Califòrnia.
I després de ser arrestat va pagar una fiança de $50,000 i va ser posat en llibertat i haurà de comparèixer davant un jutge el proper 2 de febrer.
Com cantava Rosalía, aquest home és la perla i no seria la primera vegada que l'actor de 59 anys té ensopegades en la justícia. En el passat ha estat arrestat per problemes relacionats amb l'alcohol i, de fet, va complir una condemna de 48 dies de presó el 2007 per un cas similar. Els representants de Sutherland encara no han fet cap declaració pública sobre aquest darrer incident, però, fent una mica de meroteca, he de dir-vos que també va tenir trull després d'una gala dels Met, ara fa una sèrie d'anys, que va pegar una caparrotada a un dissenyador, en Jack McCullough.
No li agradàs vestit?
No ho sé. Sí, va fer així bé. Lo tipus.
Com un xut amb el cap?
Però en sóc cap d'aquest home. Un poc diferent. I hem de dir que a Viena, mentre estava gravant Els Tres Mosqueters, durant un rodatge en el 93, va tenir també un incident a un bar de Viena que va acabar en detenció. És a dir, que Kiefer Sutherland no és la primera vegada que podrien dir se fica dins una habitació.
Que curiós, perquè no rots. Ho sembla, no? Sembla com un home... No?
Fia tu de cares...
Te dic una cosa, una monja...
Son pare tenia molt de caràcter.
Sí, bé, i ell no sembla una monja de la caritat, me disculparàs. És a dir, això de, no li va encara de poder provocar aquests incidents, me sorprendria més que ho fes una Joana Maroto.
No m'ha quedat clar el tema de l'Uber. O sigui, ell acaba la cerimònia dels Globus d'Or, se puja un Uber, aquest Uber era compartit, i vosaltres creus que tal vegada no li va agradar compartir el cotxe amb gent?
No, crec que va passar qualque cosa dins el cotxe que encara no s'ha esclarit, i aquí va venir el problema.
I segurament havia begut una mica d'aigua, un misteri, no? Perquè venia d'una festa i...
Clar,
no
perquè era just després de la festa de la gala, no?
I però no ets l'únic que ha tingut problemes amb la justícia.
No, vinga, anem
si
un altre.
Si parlant d'actors i d'actors internacionals,
Sí, no m'atorbarem més en Kiefer Sutherland, que sé que tens ganes de parlar de Kan Jaman, que, per cert, ja ha xerrat i s'ha pronunciat sobre la seva detenció a Estambul.
Kan Jaman, també conegut com a repassó turc. La gent ho comenta. Kan Jaman, l'actor turc més famós per sèries com, per exemple, Pájaro Soñador, ha trencat el silenci després de la controvèrsia mediàtica que envolta la seva detenció recent a Estambul.
Ara els nostres oients se demanaran
perquè
aquestes riades còmplices entre tots
bé, Joana,
després d'aquest comentari.
No m'obri plànol.
Vinga, no m'obri plànol perquè volem saber per què en Xisco ha dit el rebessó ja mal. És que el rebessó de veres, de bon de veres, és aquí nosaltres. Ara tot una parlarem amb ell. El veig aquí en plànol. Saluda.
Ah, sí. Veus?
Ai, no, però a mi...
Ara sí, pot saludar.
Saluda,
crec que si féssim les 7 diferències entre en rebessó, en Andreu i jo, crec que la gent no tindria molta pèrdua, les trobaria tot d'una, per tant, no incidiré en aquest tema.
Tornem a centrar.
Han fet un bon spoiler,
sí, un spoiler. Però bé, segons diversos mitjans turcs, en Jamal va ser detingut aquest cap de setmana passat durant una operació policial antidroga en diversos clubs nocturns de la ciutat, inclòs un local al barri d'Oktakoy, perdoneu, el meu turc, perquè no en sé pronunciar massa, com a part d'un dispositiu contra el consum i tràfic de drogues.
En un comunicat publicat a les seves xarxes socials, l'actor turc ha negat categòricament aquestes acusacions i ha demanat als mitjans, especialment als italians, lloc on viu i fa feina, que per favor no repliquin notícies no contrastades provinents de la premsa turca. Ha dit que no han de fer cas de la premsa de l'altre costat del Bòsfor, ha dit ell.
En el seu missatge, Yaman ha assenyalat: si això fos cert, no m'haurien posat en llibertat tan ràpid ni hauria pogut tornar a Itàlia l'endemà d'aquesta qüestió, qüestionant així la cobertura dels fets. Tot i la confusió, el propi actor ja està de tornada a Roma, com assenyalàvem abans, i continua amb els seus compromisos professionals.
I, de fet, la seva participació en un programa de Prime Time espanyol aquest dijous 15 de gener està confirmada, on vendrà a promocionar la seva nova sèrie i abordarà presumiblement aquest episodi. Una situació que ha generat reaccions entre seguidors i mitjans, mentre Yaman reafirma que la seva carrera i agenda segueixen endavant. No sé com valorau, estimades
jo
companyes,
cosa
aquest truix,
Joana,
en celebrities.
Cisco, sí, és que m'ho has llevat de sa boca, que el món dels artistes, dels actors, està molt remogut. Molt remogut. Aquí parlem de dues detencions, perquè reis... No...
Aquest verb m'ha sobtat. És a dir, jo Can Yaman va remogut. Seria...
No, jo no he dit
això. Ves manco, és amb allò que s'han quedat els oients i espectadors.
He dit, el món dels artistes està molt remogut.
Tot això mentre compartim unes imatges de Can Yaman, que és un foc encès fent calistènia. Sí. Que és complicadíssim fer calistènia. Jo que ho he intentat...
No pujava massa.
No, però bé, jo que som esportista d'elit, t'he de dir que se complica molt, aixecar el teu propi pes. Alerta.
Està ben fort.
Ara, allò que ha passat a Turquia no m'estranya, perquè és un actor turc que em fa gràcies en aquestes sèries, però que està fent carrera a Itàlia, i allò que la societat turca no està molt contenta amb en Can Yaman, perquè parla pestes del seu país. De fet, això de no fer-se cas de la premsa de Turquia també és una mica una declaració d'intencions. Que va ser detingut és un fet, que hi havia una sèrie de batusses perquè hi havia control de drogues a certes sales de festes de barris coneguts com els d'Ortakoy allà a Turquia, també és un fet, i que en Can Yaman el varen detenir, doncs no ho poden negar. Què duia dins les butxaques?
No ho sabem.
No ho sabem.
Un altre fet és que, a banda de ser un foc encès i de fer calistènia...
Que tu imagina que tot aquestes policies que li fas escorcoll i tu li dius...
És que sempre...
Can, que dures les butxaques.
Jo me posaria molt nerviosa. Jo me posaria molt nerviosa. Però jo sí que volia afegir que un altre fet és que parla espanyol d'una manera espectacular. Vull dir, fins i tot expressions pròpies del país els ha pres, que no sé si va dir que en 4 mesos havia pres a parlar espanyol d'una manera espectacular.
Jo no l'he escoltat mai parlar en espanyol, perquè com que jo només miri B3, i ara per ara, en aquesta queda no ha
vengut... Mira tu, si saps que a una entrevista fa poc li van fer sentir...
No sé de què me xerres.
Bé, ja està.
Jo només conec el Can Yaman de Pollença. Ets únic que he vist per aquest mitjà.
En tot cas, parlàvem de les detencions d'alguns dels famosos, en aquest cas una produïda a les darreres hores, o almenys l'hem sabuda a les darreres hores, que la de l'actor Kiefer Sutherland, i aquesta darrera, amb novetats, la de Can Yaman. Però tenim altres qüestions que compartir amb vosaltres. Avui volem saber com han anat, o com ha anat, millor dit, la travessia de dos mallorquins voltant Europa durant ni més ni manco que 3 mesos. Dos amics d'aquesta casa, en Rabassó i en Andreu Canyelles, que ja han tornat d'aquest viatge en furgoneta tan especial i que ara, tot d'una, ens contaran fil per randa. Aquests són alguns dels moments més especials que ells han viscut.
Adéu, Pollença!
Adéu!
Adéu, Mallorca!
D'aquí 3 mesos tornem.
Primera multa. Que no entenem res, d'acord? Que un veïnat m'ha dit això, són 170 euros.
Oh, la, la!
Si no hi ha boira...
No ho ha vist.
No ho ha vist. T'està agradant, o no?
Sí, m'agrada més Mallorca.
Hola.
Hola.
De dónde eres?
Jo som de Mallorca.
Ah, sí? Jo lo que cercàvem.
Idò, de Campos.
De Campos. I quant noms?
Marga.
Marga.
Provenç.
Ells ho consideren un caviar.
Sí, és
això, i és peix fermentat, molt de temps dins d'aquesta llauna, i diuen que fa l'or a basura.
El prodit i aquestes coses.
Vull anar d'aquí i vull tirar tot això. Està asquerós, fa molta mala l'or, això.
Que molts poden ser ellos, perquè crec que fins aquí haurà arribat la nostra aventura. L'Andreu és allà en fora posant-ho triangle,
ha començat a treure fum.
Producte local, quilòmetre zero.
Quilòmetre zero, destí Europa, és el nom del viatge que varen emprendre aquests dos pollencins i que han pogut seguir a través de les seves xarxes socials, però també des del dia, ho hem de dir, perquè des de la desconnexió del dia Mallorca han fet una connexió setmanal on ens han anat contant, Jaume, moltes peripècies viscudes.
Efectivament, també ells han rigut molt,
sobretot riure, han rigut molt, però també han passat una mica de pena, no tant per ell, sinó per la seva furgoneta, la Van Diesel, que gairebé no acaba el viatge. Però ja són aquí, ja els tenim a Vetre Ràdio, com us vàrem prometre, són Andreu Canyelles i Antoni Rabassó. Com esteu?
Bon dia, Repre, bon dia, Jaume.
Bon dia,
com va,
Repre, Repre, hem de dir, explicau per què li deixes Repre, primer de tot, no. En Joan Ferrés, perquè això només ho sabem els oients i els que fem el dia a Mallorca. Per què en Joan Ferrés és el Repre?
Perquè mos du, és el nostre representant, mos du les comptes i tot. Varen tenir un problema amb unes franceses i menys mal d'ell que sap francès, bueno, sap de tot de la vida en Joan i mos va fer sortir du pas.
Sí, sí, sí. És així, ja és popularment dit és el mote que tenc, no sóc el seu repre oficial, però sí el seu repre moral.
Moral.
D'alguna manera. Vam, però primer una cosa molt important, perquè tant d'Europa, tant d'Europa, i heu arribat justíssims aquí, perquè ja veurà que ha costat aparcar, no?, a Palma.
Avui no era un dia fàcil, eh?
No, també no, no, però ha estat difícil.
Sí, jo, de fet, espero que i metres mos pagui un pàrquing perquè l'he de fallar.
O se multa. Pàrquing o se multa.
Com a representant, vols dir que sí, sí, no. Veniu que tu... Vols pagarà, vols pagarà.
D'un mitja hora fent voltes per Palma.
Encara no he trobat el pàrquing.
Vam, com estàu després d'aquest viatge? Ganes de més, ja, o un poquet de pausa, ara?
Sí, de fet, demà m'ho anàvem cap a Zambia i...
No, bé, la furgoneta està a punt.
Exacte.
M'han dit ells que durant el viatge ha hagut anècdotes de tot tipus i que algunes d'elles eren molt surrealistes. Han vist un petit bocí, no?, aquí a les imatges, però jo no sé quina ha estat l'anècdota que ha encatxalat aquesta llista de barbaritats que vos han passat.
Bueno, no ho sé, és que n'han passat moltes, però jo ja te contaria que era enmig d'una autopista que un motor rebentat, que vengui la policia, te cridi una grua, pujant damunt la grua, no pagant peatge, i mos duen a un taller que no mos entenien i havien de regalar la Van Diesel per arribar a Mallorca. Això és un resum d'un viatge, també, que ha estat brutal. És que les darreres dues setmanes, un nervis, un passar pena... Però, bueno, mos quedam amb tot lo viscut i totes les experiències que hem pogut passar.
Un altre moment, que en Jaume ja també recordam, és aquell, no sé ni com se pronuncia, aquella espècie de sardina o no sé què, digue'm-ho.
Surstroming.
Que van intentar menjar i què va passar? Si se pot explicar en paraules el que vau sentir.
És que jo vos voldria posar un exemple de quina olor fa, però és que no vos puc posar cap exemple de dir, vale, s'apareix en això. No, perquè és una mescla...
Però és com a fems, no?
Fems, però sí. També ou, que fa molt de temps. Que...
Ou, però sí, clar.
A moix mort, de fa 3 setmanes, que quan passes fa una lorada. No, és que és...
Un cúmul de coses.
I és cert que s'allà una l'oblin de Vallsaigo,
però... Això diuen, però nosaltres vam anar en un risc absolut, un espai tancat, obrir fora aigua i les mans plenes d'aquest líquid perquè no ho sabíem obrir. D'acord? Però vos he donat una primícia. Bueno, després dir la boca et salat, et salat i no... Però la textura i l'olor el que te repugna, el que te tira per enrere.
Com que era gol, que és com a gelatinosa. I doncs és això, no sé com.
No
té tots els ingredients per com anar a un parell.
Però bueno, vos dono la primícia. La primícia és que n'han encomanat una altra llauna. Sí. Això no pot que va així, un peix no mos pot guanyar. I aquí, a Mallorca, perquè jugant de locals, ara jugant de locals, espero remuntar aquest partit.
Sí. Mínim no vomitar.
Podeu penjar a dalt en el remell d'upí de...
Sí, a la remella.
Quan estiguin confeti.
No pujarà ningú.
Bueno, a mi el que me va impressionar és que quan se va rompre el motor de la furgoneta... un company mos va enviar un motor a Itàlia.
Correcte.
És que diu, tu, Marta, com ho sents, eh? Se mos ha romput el motor.
Diu, no, jo mos
envio un motor.
No?
Com sí. Va ser això?
Sí. Hem de tenir en compte la humanitat de molta gent i la bona gent que hi ha sobretot a Mallorca, perquè mos varen veure així, i se la varen arriesgar a perdre 2 dies de la seva feina cercant motors per tot Mallorca, perquè aquest motor de la furgoneta no és que n'hi hagi molts, d'acord? I varen estar tots els seus empleats d'aquesta empresa cercant motor i després enviant-lo cap a Itàlia, que no és que sigui a Lloret,
No. Està fora.
Ostres, vos heu sentit molt recolzats per als vostres fans, per als vostres seguidors. Primer, perquè lo del motor ja mos deixa sense paraules.
No, això ja va ser
Però és vera que heu dormit també a cases dels vostres seguidors, que vos han ajudat fins i tot per trobar allotjament.
Sí, molta gent que viu a fora per tema estudis o per tema feina.
Ara mos haurem de fer influencers, tu. Sí. Si tenim una avaria en el cotxe, si no tenim un lloc per dormir, no?
Idò, sí, així com anàvem fent la ruta, mos anaven contactant per Instagram o, bueno, per les xarxes socials, i mos deien, no, jo som aquí, tenc una habitació, tenc un colxon, si voleu quedar a dormir, esteu convidats.
Que bé. Sense paraules.
Sí, no. Que bé. Què te pareix?
Bé, quin país vos ha sorprès més? A vos demaneu un i l'altre. I nombre de multes acumulades.
Me les he deixades, les anava d'un... No he pensat.
De quantes estan parlant? De quantes multes estan parlant, més a banco?
De multes.
De multes, cinc.
Cinc. Ah, mira.
Genial,
eh? En una setmana varen fer les cinc.
Això, i després faran una setmana bona.
Exacte.
Però vos dic una cosa, no està bé que ho digui, però crec que no totes arriben quan te les poses dins... Te posen una multa
dins
l'àmbit internacional, no totes t'arriben, perquè jo tenia una acumulada que va...
Desapareixer
de sobte, eh?
Però és que si arriben no les pagaran tampoc. Però clar, com que són d'un altre país...
O almenys se cansen d'enviar-les.
Exacte. És que això ja ho truco, però bueno, no ho poden dir.
Això, països que m'han sorprès més.
Eslovènia i Polònia. Mira. Aquests són els dos països que més m'han agradat i m'han sorprès. Eslovènia és brutal, el paisatge, els llacs que té, les casetes, i després Polònia, l'estructura, l'arquitectura de les cases i tot això, brutal, molt guapo.
En general, gent molt amable, no?
Sí,
qualsevol país és més amable que altres, qualsevol país és més tancats que altres, però hi ha de tot.
I tu, Toni, que t'he interromput, Joan, país que
més... Vinga, faré un top 3, de menys a més, eh? Top 3, maquet en Suïssa, d'acord? Molt que hi ha, però, per viure. Però com se diu?
Paisatges.
Molt guapo. Segon, Eslovènia, també m'agrada amb Eslovènia. I primer, contra tot pronòstic, Montenegro, d'acord? Tema ciutat, tema cotor, perquè allà desemboca en un mar Adriàtic i és molt, molt, molt guapo de veure.
I sempre era fàcil tenir la cobertura suficient, fer els muntatges de vídeo, compartir-los a les xarxes, perquè això és una feinada, no? A banda que estàs de viatge, tens una feinada per compartir tot el que està passant. Va ser fàcil.
Bueno, és que nosaltres teníem un editor.
Ostres, aquí ja, clar, sí, perquè, nivell professional.
No, perquè ja mos veiem venir que havien d'editar.
Que hi hauria problemes,
i
clar.
Dia a dia i tot això era inviable. I vam agafar un editor també de la casa.
Enviàveu els bruts, diguem,
sí,
no?
Sí, enviàvem...
Tenim una feinada.
Cada dia enviàvem tots els vídeos que havíem fet, ell mos ho editava, mos ho passava i nosaltres ho penjàvem.
És Antoni Guiscafró, company d'aquí de xarxes, d'Iveta Ràdio.
El teniu a prop. Un gran professional i gran persona.
I cap moment de brega, 3 mesos, plegat tot el dia, saps com un matrimoni...
Dins d'una furgoneta i...
Un espai tancat...
Confinats.
Hem fet dues confinaments nosaltres.
Perquè hi ha llauna fent el dol. Cap moment de tensió o saltant amics que ja ni volen plantejar o discutir.
Sempre mos comentàvem les coses i si a lo millor estàvem en desacord amb qualsevol cosa, cercàvem una solució per estar d'acord de la mateixa manera. I si no estàvem d'acord, a lo millor jo m'anava a caminar tot sol en 10 minuts.
Sí,
però és que discussió...
Això què vol dir? Que s'enfada més ell que tu? Perquè això de partir a caminar sembla...
No, perquè jo quasi tot sempre ben igual, i en Andreu és el que ho té més tot estructurat. Em diu que avui anirem aquí, jo me va bé tot, també. Per això és una manera de no discutir, també. Mm.
No, però és veritat que per 3 mesos d'estar junts, molta gent mor de jo la meva amiga, és que no hi podria anar, perquè hauríem discutit i tal. Però jo amb en Rebessó, hombre, hi ha moments sempre que un està més d'acord que l'altre i tal, però mai hem arribat a una discussió de dir mos enfadam això. Després, potser un dia qualcú s'ha anat a caminar, un altre és diferent, que ja ha anat a un gimnàs.
És una
bona
teràpia, sortir a caminar, perquè després ho veus tot diferent, és vera.
Saps que un dia anaven cada un en seu mòbil diferent i Joan i jo intentàvem comptar amb ells i anaven, colcaven a cavall, crec que éreu a França.
Sí.
I un anava a cavall per una banda i s'havien perdut. No sabien on era un i l'altre. Fins en aquest punt. I jo li deia, Joan, aquest company teus, però això, de bon de veres que t'esteu representant. Imagina, a cavall, cada un per una banda i al final se varen topar. Això és cert, eh? Això és cert. Hi ha un que era molt d'imatges més,
sí,
no?
Sí, és que més, clar, ara dius-ho dels cavalls, però heu trobat És que ho feien moltes coses, també, perquè trobant aquells mallorquins, que crec que era França, no? Mm-hmm. Que estava, no sé si era un club d'hípic o això, van aprendre i el dia a dia, no?, de tenir que baix. Però és que això també mos ha donat molta experiència, sí, supos. Sí,
sí. Mos ha donat moltíssima experiència, hem après moltes coses, moltes cultures, moltes religions, moltes ciutats que jo ni sabia que existien. He dit, vale, aquesta ciutat val la pena visitar-la, perquè si miram enrere, hem fet 34 països, 34 capitals, més les altres ciutats que hem anat, perquè a Eslovènia no només vàrem estar a Ljubljana, que és la capital, vàrem estar a Bled i tot això. Per tant, hem fet, jo crec que, prop de 50 ciutats i totes tenen lo seu. Per tant, hem après molt.
És que a Itàlia crec que vàrem estar 6.
A Itàlia ja, a Itàlia, estic a Itàlia.
És que Itàlia va ser el moment on el motor va donar aquell ensurt, aquell...
Sí, no?
Bueno, Operació Caubert.
Exacte, Operació Caubert.
Home, mira, t'he dit una cosa, millor en italià que no en polonès.
No, això
no. Passat això, sí, perquè el manco són cosins germans.
Han de ser bons.
Sí, no, no, Albània,
és que quedava per furgoneta.
Quedava quatre rodes.
I a dia de la nit d'aquest any que cercava una alternadora i jo vaig dir, feia dia que val 60 euros de segona mà.
Sí, no? Sí, és dies, la nit de Nadal, la prèvia nit de Nadal, cercant alternadores.
Bueno, havíem d'anar a San Marino.
No, érem a San Marino.
No, havíem d'anar a San Marino. Sí, no, mos va passar a Bolònia, que mos van quedar enmig de l'autopista, i és que l'alternadora s'havia de freguar perquè estava bruta. I vam anar a un taller, després vam anar a San Marino, mira, un desastre.
Però el que va ser molt guapo és que vareu partir de Pollença amb tota la gent que us va donar suport i se tornava a ser molt guapa, també. Vau penjar el vídeo, no?
No m'ho esperàvem tanta gent.
Hi havia molta gent allà a la plaça, sí, sí,
sí. Increïble.
I això, no sé, senyal que la gent... Qual cosa li creix bé, ja crec que sí.
Això ha quedat clar,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí. Sí.
No. I perdona, que va ser.
No,
t'ha de dir que després de l'èxit d'aquest viatge de 3 mesos intensos, tot aquest seguiment, tots els moments que vos heu sentit acollits, no?, per part, sí, dels seguidors, imagina que ja hi ha un viatge en ment, o un futur viatge, o és massa pres perquè deies he d'arribar encara i sentir-me uns mesos més a casa.
Bueno, ara fa 2 setmanes que hem arribat,
sí.
Però ja s'ha xerrat de que a nosaltres mos agradaria fer una segona part. A bon.
Jo a ma mare li dic Àfrica perquè passa pena.
Però, un moment. És a dir, en quin mitjà de transport?
No, el van dir ser les barres. La van dir ser ja s'ha jubilat i ja s'ha un mecànic per només fer la seva darrera vida.
Perfecte.
Però s'ha de mirar, no està res estudiat. Només sabem que volen fer una segona part.
És a dir, vos heu anat al Manco, heu quedat amb aquella sensació de tenir ganes de més. Ja no sabem ni quan, però que teniu ganes de
seguir fent.
Per tant, l'experiència ha estat bona, si vos ha deixat aquest regut, no? De dir, vol seguir
viatjant. Sí, és que no tothom pot fer 34 països en 3 mesos i que al final tota la gent se pensa que hem guanyat, però no és vera, i hem perdut.
Clar.
I més en tot el que ha passat de la furgoneta. Però, clar, aquesta vivència no la pot viure qualsevol i és una cosa que mos enduren sempre per nosaltres.
Ho saben els nostres oients i espectadors, sobretot els del dia a Mallorca, no?, que han fet aquest seguiment i han conegut tot el que passa fil per randa. Estem molt contents d'aquesta tornada i sobretot d'haver pogut conèixer els detalls d'aquest viatge. Andreu Canyelles, Toni Rebessó, això és que vostre. O sigui, que vos esperam, sobretot per conèixer els futurs projectes. Tot i que ja ho he dit, que és massa pres. Gràcies. Perfecte. Per venir, de tot
moltes
cop.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies, i per tot el viatge.
11:27, uns consells tornen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Dissabte a les 2:30, Esports 3 en joc.
Segueix la prèvia des de Son Moix del Real Mallorca, Atlètic Club de Bilbao.
Els mallorquinistes cercaran revertir la situació i que els 3 punts es quedin a casa.
Pirata, 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 pirata!
El millor futbol de primera divisió se sent Esports 3 en joc.
I espera, perquè també ens podreu veure al canal de YouTube d'IB3.
Amb el millor equip radiofònic.
Esports 3 en joc, a IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Us volem explicar ara una història que neix molt a prop, a Eivissa, però que ens du fins a l'altre costat del món, a Mumbai, a l'Índia.
I és una història de compromís, de retorn i d'energia en tots els sentits. La d'un jove de 21 anys que ha decidit transformar una experiència personal en un projecte solidari. Ell és Nunay Torres, estudiant de lideratge, emprenedor i innovació i impulsor del projecte Energia per a la Infància, una iniciativa que vol instal·lar plaques solars en un orfenat de Mumbai per garantir electricitat i aigua calenta a desenes d'infants i millorar així el seu dia a dia.
Això sí, per fer-ho possible, necessiten recaptar 13.000 euros a través d'un micromecenatge que ja està en marxa. Avui en parlam amb Unai Torres per conèixer d'on surt aquest projecte, com s'està desenvolupant i, sobretot, quin impacte pot tenir sobre el terreny. Unai, benvingut, bon dia.
Bon dia.
Encantats de saludar-te. Ho dèiem a la introducció, aquest projecte neix d'una experiència molt personal. Te volia demanar quina és aquesta experiència i quan decideixes que vols posar en marxa aquest projecte, Energia per a la Infància.
Perfecte. Bueno, això va començar al finals de primavera, on es van comentar que ja anàvem a la Índia, bueno, ens anem ja demà, i bàsicament havíem de fer algun projecte a la Índia i se'm va ocórrer, bueno, que el meu germà és adoptat de la Índia i era un poc retornar aquest favor que vam fer de cuidar el meu germà els dos primers anys de vida i poder fer que més nens puguin tenir una millor vida allà. Doncs així va començar un poc el projecte.
Unai, ara ho explicaves, no? El teu germà petit va passar precisament els seus primers anys de vida en un d'aquests orfenats a la Índia i mos agradaria demanar-te també què ha significat emocionalment per a tu i a la teva família, no? Tirar endavant aquest projecte. Imagina que el teu germà d'entrada també molt agraït de que el seu germà gran faci aquesta passa i també vulgui ser d'aquesta manera solidari, no?
Bé, el meu germà té 6 anys, encara no sap que vaig a fer això, però ho sabrà en un futur. Ell sap que sí, que vaig a l'Índia, però no sap molt bé què faré, però bueno, ja ho veurà. Però sí, tots molt, molt agraïts a la família.
El projecte es desenvolupa a l'orfenat Pravas Foundation de Mumbai. De fet, hem compartit algunes de les imatges amb els espectadors, descrivint per als oients de ràdio, no?, d'aquestes instal·lacions, de tot el que voleu fer allà. Però com va ser el procés de selecció de contacte amb el centre en concret?
Perfecte. Vam intentar contactar amb l'orfenat on va estar el meu germà. No va ser possible. El que vam fer és contactar altres orfenats que estaven a Mumbai, i vam fer un filtratge també per reviews, per com què opinava les persones, també mirant la transparència que tenen a la seva web, i va estar contactant i amb una persona que va complir tots els requisits i va ser molt transparent amb nosaltres, vam parlar amb ell i vam comentar de la nostra iniciativa i com podríem ajudar nosaltres des d'aquí.
Unai, quan parlàvem amb el director de l'orfenat, amb quina realitat vos trobeu, no? Perquè també a l'inici de la conversa, que d'alguna manera allò que voleu és que aquests nens, aquests infants, tinguin una cosa tan bàsica per nosaltres que és l'electricitat i poder-se dutxar amb aigua calenta, no?
Sí, això va ser una de les necessitats més grans, que era... Ells tenen electricitat, el problema que tenen és que paguen molt, molt, paguen 1.700 euros a l'any en electricitat i després no tenen aigua calenta, perquè tampoc es poden permetre tenir un termoelèctric. Entonces, aquí el, perquè costaria uns 1.100 euros anuals, en total serien 2.900 euros que nosaltres volem fer que deixin d'estar pagant aquesta quantitat i poder destinar aquests diners a la seva educació i salut.
Home, és una història preciosa en la que mos estàs contant, Unai, perquè, clar, a través d'una vivència personal tu t'impliques en un projecte global que pot canviar la vida de moltes persones, en aquest cas de molts de nins orfenats de la Índia. Però, clar, per dur-ho a terme també necessites suport, necessites finançament. Has començat amb aquesta tasca, parlam de 13.000 euros de moment, però, clar, la intenció, m'imagino, Unai, és anar recaptant més per poder fer el més gros possible aquest projecte, no?
Sí, això, tenim l'objectiu de 13.000, ara mateix duim 12.895, o sigui, només queden 105 euros per a l'objectiu per poder instal·lar aquest sistema energètic solar. Si recaudem més diners, hi ha altres necessitats que tenen ara a l'orfenat, com poden ser ara mateix taules, cadires i, bueno, i pizarras que no tenen, entre altres, però sí, tot el que s'obri es donarà.
Clar, Unai, heu posat molt d'èmfasi en la transparència d'aquest projecte. Per què era tan important per vosaltres aquest fet i, sobretot, com la garantiu en aquesta transparència?
Perfecte. Nosaltres, bueno, per lo que nosaltres ja ens hem creat un poc en aquesta era de tecnologies i de més, i nosaltres ens feia una miqueta complicat veure exactament cada euro on es destinava amb temes ONGs i sobretot les grans. Nosaltres el que volíem fer és, amb els diners que nosaltres recaudem, no donar els diners a l'orfenat, sinó nosaltres mateixos els qui compri tot el material, nosaltres poder ensenyar tots els tíquets i factures que rebem perquè tot el món sàpiga exactament cada euro on s'ha destinat.
Clar, també heu rebut el suport de la universitat, que ha estat clau. Com vos està ajudant la Mondragón Universitatea en aquest camí per poder aconseguir aquest objectiu?
Exacte, aquesta és la nostra universitat, sobretot ha estat en part de mentorització, tant de l'aspecte de com crear el projecte, organització i sobretot també en temes de màrqueting. Aquest és el apoyo, diguem, per al projecte. Després, un altre apoyo molt, molt gran que hem tingut ha estat de l'assessoria Unidad, que ha estat com el nostre sponsor principal, que sí que ens ha ajudat a poder començar el projecte, el crowdfunding, amb una quantitat de diners, i superagraïts amb tots.
Que ara ho deies, que aquesta campanya de micromecenatge està en un moment clau, però falten aquests 105 euros que per aventurar qualcú que mos estigui escoltant, sí, o vegem per la tele, haurà dit, mira, jo els aposto perquè se pugui fer realitat aquest primer tram del projecte. Però què diries a algú que mos està escoltant i que dubta si col·laborar o no? Dubtar, crec que poden dubtar poc, però què els diries, no?, per animar-los també a participar.
Dubtar en l'aspecte de què exactament?
No, vull dir per animar-los, per engrescar-los, per fer que s'animin a participar, no?
Perfecte. Bueno, nosaltres hem fet un petit càlcul en el que hem calculat per cada euro, diem, que poden ahorrar, quines coses, quins beneficis tenen a l'orfenat. També he comptat que hi ha una desgravació fiscal fins als 250 euros d'un 80%. Entonces, si una persona dona 50 euros, que si desgraven el 80%, que només hauria de pagar 10 euros, un nen podria estar amb aliments, salut i petites necessitats durant tot un mes. Només amb 50 euros que retornen 40. O sigui, 10 euros surten, i amb 10 euros un nen amb un mes de totes les necessitats bàsiques.
Home, ho has explicat perfectament. És una regla molt senzilla, amb una aportació mínima. Ara bé, on se poden adreçar? Ara les persones que mos escoltes, que mos veuen, no?, i que coneixen aquesta iniciativa, on mos adreçant? Perquè m'imagino que també sou a xarxa social. Conta-mos.
Sí, a la nostra web, que és la informativa, és energiaparalainfancia.org, que allí està tota la informació de tot el projecte i també hi ha un botó de donar on redirige a la nostra plataforma de crowdfunding, que la fem amb Migrano d'Arena. I després estem a l'Instagram, on hem pujat alguns vídeos, és Energia per a la Infància, és el nostre nom, i que ara pujarem diversos vídeos amb el planning que tenim amb l'Índia, que estem allí a Mumbai exactament només 10 dies, i anem publicant tot el que anem fent. També farem un voluntariat amb tot l'equip de tota la nostra classe de la universitat, i anirem pujant coses que anem veient i visquem.
Unai, des d'aquí la nostra més sincera enhorabona, perquè ens has explicat que només amb una petita passa sí que se pot canviar el món a través d'aquesta iniciativa energiaparalainfancia.org, que és jove i vicenc, només 21 anys, i una iniciativa que sí que pensa, no?, que cada petit granet d'arena compta, i compta de manera molt rellevant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i, sobretot, anirem seguint aquest projecte amb detall. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quin gust parlar amb persones que pensen que sí, que se pot parlar, que se pot canviar el món, no?, a través d'un petit gest, una petita passa, compta, no?, i sobretot si has viscut una experiència personal que te fa conèixer aquesta situació d'una forma més directa, crec que és una història preciosa.
I que segurament el teu germà de 6 anys, quan sigui més gran, també valorarà molt, no?
Probablement.
No, i que des de l'època de Plató ens estan queixant de joves, i veure joves com Nunai, que posen en massa aquestes iniciatives, demostren que, evidentment, pot ser que hi hagi molt de tiktokers, però que també hi ha molt de joves com Nunai, que també posen fil a l'agulla per mirar de resoldre en el seu petit granet d'arena un problema que ara mateix tenen en aquest orfenat. Per tant, si tothom aportàs aquest petit gra, faríem un desert
molt
meravellós.
Molt millor, sens dubte. 11 i 40...
Un desert o una platja? Perquè desert... Una platja meravellosa.
O un desert amb un oasi.
Ara, si ara mos barallarem, per menys qui acaba de manera més poètica.
El dia, el teu programa del haiku. Seria resum, no?
Uns consells, continuem.
Altres ràdios, participació.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ells de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
11:43 d'aquest dimecres en què toca, com sempre, fer aquest repàs a les portades de les revistes del COC. Aquesta setmana sí han arribat puntuals als quioscos. Verbena.
Ara me vaig ballant en pantalla i tinc un punt Donald Trump. Crec que hauré de començar...
No, no diguis això, per favor.
Sí, hauré de començar a canviar sa passa.
No, tu fas així.
Així, ok.
Tu fas així i Donald Trump és així.
Oh, perfecte. És a dir, Marta Guerau estava escenificant com ballava Donald Trump. Només te faltava tenir color de risqueto i, vulguis que no, tipo avion confondre, estimada. Però bé, nosaltres ara hem de repassar l'actualitat de la Crònica Rosa. Començarem per la revista Hola, que du en portada la jutge culinària Samantha Vallejo Nájera amb el seu fill Roscon. Voy con tacones a comprar pan Bimbo y nadie lo sabe, pero son del chino. Todas mis joyas son... I d'una Samantha Hudson a una altra, Vallejo Nájera, amb el seu fill de 18 anys, en Roscon. Diu, és el niño que m'ha ensenyat a disfrutar de la vida. En Roscon ha fet 18 anys i a la revista Hola fan com una descripció que m'ha fascinat. És fiestero, divertido, sociable, ràpido, hiperactivo, creativo. Le gusta el karaoke, con la marató y a mí, mosso seria molt bé tu i jo amb en Roscon, cantar los escenarios, le gusta hablar en público y es igualito que su madre. Juega fútbol, sale con amigos y cada lunes y cada martes tiene una amigueta nueva, que amb això també...
Que hi ha cosetes que no fan falta.
En el segle XXI, que encara facem aquestes descripcions, te deixen una mica tocat. Què passa? Que en Samantha Vallejo Nájera, l'altre dia, des del programa de cuina on ella col·laborava, han anunciat que després de 13 anys deixa de ser jutge d'aquest programa, i aleshores ella se demanava si és que havia hagut mal rotllo en Shine Iberia, aquesta productora, i ella aquesta ha estat callada com una morta durant un parell de dies, llevat de dir gracias por tanto cariño, en breve os explicaré mi futuro, i era que tenia una portada d'Hola per celebrar els 18 anys del seu fill Roscon,
un nit
que va néixer el Dia de Reis.
Per això li diuen Roscon. I un programa també en el que participa fent reformes i de
la mateixa productora, de Shine Iberia, a Televisió Espanyola, farà un programa de Comàsters on farà de parella el seu germà en Colate.
Nicolás, en Colate.
I tot dos reformaran cases.
Jo he de dir... Perdona, Marta. Jo he de dir que som molt fan d'en Roscon. No tant dels germans Vallejo Nájera, però d'en Roscon sí que me considero bastant fan, precisament per aquesta espontanietat. Però també he de dir que, tot i que a vegades sa mare ha venut el fet de que ha volgut sempre donar visibilitat, no?, a la condició del seu fill, que té síndrome de Down, sempre m'ha fet una mica de cosona, no?, perquè en moltes ocasions ha hagut continguts...
Vols dir on està la línia?
Sí.
On està la línia, sí. Que és una línia delicada.
És que és la línia que separa la normalització del proselitisme. En aquest sentit és molt prima, i na Vallejo Nájera fa ja anys que se l'ha votada. Però bé, també és una dona que viu molt per les seves xarxes socials, té molts de seguidors, i de vegades controlar on és el contingut apropiat o no deu ser una mica complicat. No sé si sou fans de la Samantha i dels seus càterings.
No, jo t'he deixat que som molt d'en Roscon.
D'en Roscon, sí. Però ella... A mi com a personatge me resulta un poc antipàtica. Ho dic perquè jo que sí que he seguit...
Home, és un paper també, no?
A les pauses d'IV3, de vegades, aquest concurs on ella participa, t'he de dir que no et... Sí, però...
Jo crec que és un paper, en certa manera.
Hi ha coses que no se poden dissimular. És a dir, hi ha un moment en què quan ja per dus moltes hores gravant i li surten uns punts...
Aquest to de TA,
sí,
no?
Sí, sí.
Tal vegada. De totes maneres, he de dir que amb el programa de reformes, aquests programes són molt addictius. O sigui, probablement serà... No sé si sou seguidors d'aquest tipus de programes de reformes.
Molt bé, arroba direcció general.
No, una coseta.
S'animàs a reformar cases?
Escolta, sí. Na Marta Guerau...
Però
m'encantaria.
No, és que seria una bona candidata.
A picar parets.
Sí, me fascinen els programes de reformes.
Perquè han de dir que na Marta, a casa seva...
M'encanten les reformes, sí. M'agrada anar a veure materials...
Que quedi clar, no vull confusions. Na Marta Guerau s'ofereix com a concursant. Jo m'oferiria com a jurat.
No.
Perquè a mi, lo d'anar per cases, haver de tomar parets... Jo que vaig haver de llevar 4 capes de paper pintat de que nostra, que vaig acabar sense dir. Jo vaig dir, no vull tornar a reformar res en la meva vida.
En tot cas, ella durà a terme un programa de reformes, no? I qui sap si ha estat aquesta la raó de deixar aquest programa de cuina, no ho sabem.
Un programa de reformes però... que tindrà una connexió illenca, perquè el presentarà, ara ho he volgut dir, sa dona d'anàlegs de Drové, que nom
sí, aquesta roseta que mos ha fugit.
Sí, sí, que nom Patricia.
Patricia.
Sí, sí, Conde. Mos perdoni, no, 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 no. Mos perdoni que mos ha fugit el cognom, però ja sabem qui és, exactament.
Ara ho cercarem.
Filip Junot, també les portades.
També, hola, li dedica una finestra petita. Diu adéu a Filip Junot, una vida de llegenda, de príncep de Mònaco, fent referència en allò que era la seva relació amb la princesa Carolina, orgullós pare i padrí. Ja en vàrem parlar la setmana passada, un dels darrers playboys que quedaven de la alta societat europea, se li ha dit adéu i hola, com a revista d'aquest salera, d'aquest tipus de truis, havia de no celebrar-ho, però sí donar-li el seu espai. A qui no li ha donat el seu espai, cosa que m'ho sorprèn molt, moltíssim, és a Julio Iglesias.
Com que vos sorprengui? A mi no m'ho sorprèn.
Home, el manco, alguna cosa,
que,
no?
Jo m'imaginava que no li donaria la portada. Ara, que no hi hagués ni un trist finestró petit de la encara que ho intentassin edulcorar les totes, la polèmica de Julio Iglesias, a mi m'ho sorprèn moltíssim que Hola no en parli. Com sí que parlen les altres revistes, per exemple, la revista Semana rescata les memòries de Navai Tiare. Bueno, recordeu aquella,
sí,
aquella companya sentimental,
sí, sí,
que va tenir Julio Iglesias, que mos feia tanta de gràcia perquè tenia aquest punt exòtic en aquella Espanya dels 90, i en el seu llibre ella va confessar que Julio Iglesias, contra ella, l'obligava a allitar-se amb altres dones en presència d'ell. Per tant, ara, quan ja comences a replegar pistes de tot allò que ha anat parlant la gent que s'ha atrevit a parlar-ne, no m'ho estranya gens tot allò que, tot allò que ha volgut passar.
Ja ho des d'un començament del programa, a primera hora, que estan sortint ara una sèrie de vídeos dels anys 80 i 90, que suposo que en aquella època no
ja, però que seran analitzats no, fil per randa,
no
ara.
No mos grinyolaven tant per ventura com ara, però clar, ara ja he vist un parell de vídeos avui de matí, que és que m'ha escandalitzat veure que aquest home feia allò que volia quan volia.
Però bé, veurem com traten les revistes el tema Julio Iglesias la setmana que ve, perquè per un tema de tancament de portades, això va sortir ahir, i avui les revistes ja eren els quios, ja eren totes impremta, ja era impossible afegir aquesta notícia. Però sorprèn que en el web d'Hola no hi hagi cap menció en el cantant gallec.
Lectures amb Julia Roberts en portada.
Julia Roberts, jo vàrem comentar aquí també dilluns, va ser una de les grans protagonistes dels Globus d'Or, perquè vàrem concloure tot tres i vàrem estar d'acord que estava meravellosa. Ningú du sa cabellera com Julia Roberts. Una hidratació, uns rínxols, uns balayages...
De sirena.
Perdona, és que és una fantasia. Jo me deixaries cabell llargs si m'asseguren que me queden com a Julia Roberts. Si no, no.
Elegància, molt elegant.
I a més, el vestit negre que duien els Globus d'Or, meravelles. S'han complert 35 anys de s'estrena a l'estat espanyol de Pretty Woman, i Lectures, com que allò que tenia era paperró aquesta setmana, Lectures decideix parlar dels Globus d'Or.
Ho ha fet venir bé.
Mem, que ja queden una mica antics. Els Globus d'Or. Ella diu que avui li resultaria impossible fer el paper d'algú innocent de veres, com és el cas de Vivian, la protagonista de Pretty Woman.
Com no té la mateixa edat, en aquella època era molt més jove i, clar, també tenia aquest punt d'innocència que per aventurar en 58 anys...
Que, per cert, si sou
fans
de la pel·lícula, vos recoman que aneu a Google i poseu Pretty Woman 2 i vos sortirà un tràiler de YouTube de qualcú que, mesclant la pel·lícula amb intel·ligència artificial...
Ah, això ho ha
decidit,
fet en Titanic,
ha decidit donar continuïtat a Pretty Woman. I m'ha fet gràcia, perquè dic, no estaria malament que la pel·lícula tornessin a fer una segona part. Tu dic que les segones parts, de vegades, no són
mira,
bones.
Mira, Gris 2 no va funcionar molt. Dirty Dancing 2 no va funcionar molt. Més, per tant,
ni les record, totalment.
Bueno, jo la discrep. Dirty Dancing 2 és una castanya, però Gris 2... En Michelle Pfeiffer, que canvien el cotxe per la moto, jo la vaig trobar espectacular.
I de l'hora de tornar a veure.
Sandra Bullock, Meg Ryan, Madonna, Sarah Jessica Parker o fins i tot Drew Barrymore es varen postular per fer el paper de Vivian, però com que era el paper d'una prostituta no varen atrevir-se, i quan Disney va entrar dins el projecte varen edulcorar també aquesta pel·lícula, que al cap i a la fi es parla de la prostitució d'una manera
molt edulcorada
i molt blanquejada, que han comprat aquest conte de fades, però tot i així Pretty Woman sempre serà Pretty Woman. Tothom té les seves contradiccions, com jo mateix. Sílvia Abril, que també surt a la revista Lectures, que com te dic, Lectures ha aprofitat, sap quant a Solla només te queda
perquè fas de retrosset de pa i t'ondus perquè no te queda respús. I va aprofitar sense vista que na Sílvia Abril va fer en el programa d'en Basté, d'en Jordi Basté, per donar-li també una finestra. Ella va parlar dels seus problemes d'alimentació. Diu que tenia una professora que, que un dia la va agafar i li va dir: si segueixes així de grassa, mai no seràs actriu. Diu que ella això no ho va oblidar mai i que en aquell moment va desenvolupar un TCA, un trastorn de la conducta alimentària, i que va començar a autodestruir-se. Com dit sempre, els cossos de les persones no se comenten. Siguis professora, siguis pare, siguis mare, siguis cosina, siguis amiga. Dels cossos de la gent no se'n parla, perquè tothom a casa seva, vivim al segle XXI, que més que manco té un mirall. I tu te veus i saps allò que passa. Ara veig que mireu el rellotge, com que dir, hem d'anar aviat, per tant, següent tema.
Canvi de portada, idò, amb en Jesús Vázquez, a la portada, en aquest cas, de la revista 10 Minutos. Yo te besé,
mis labios se pegaron a tus labios
de miel. I jo te besé.
És que aquell temàs, aquell temàcle dels anys 90, mos ha marcat.
Era a l'època que va fer el programa des de Mallorca, me'n recordeu, que en Concha Velasco, que li dos padres, edició estiu, que deien "Conectamos con el Castillo". I se suposava que en el castell de Bellba...
Quin record!
La memòria
d'en Cisco Nadal,
Primer van fer des de Palma con Amor en la Norma Duval, i després la següent tongada va ser en la Concha Velasco. Bé, Jesús Vázquez, cambio de vida a los 60 años, diu la revista, perquè ha deixat de tenir contracte amb Mediaset, ha deixat de presentar coses per aquest grup mediàtic, ja ha fitxat per Televisió Espanyola i serà el presentador del Benidorm Fest.
Perdona, els cossos dels altres no se comenten, però els d'en Jesús Vázquez sí, i en els 60 anys està espectacular. També volia dir això, gràcies.
T'ho han dit el mateix.
O sigui, només es comenten si són espectaculars.
Si tinguéssim els temps i els euros d'en Jesús Vázquez, tu i jo també estaríem meravellosos.
T'ho
he dit sempre,
dir.
Nosaltres no som lletjos, Maroto, som pobres.
Som pobres.
Per tant, no me tenir-ho clar. I llavors, finestra petita, també a la revista Lectures, anava per Lectures, no, 10 minuts, tenim en Mar Flores, sí, amb en Carlo Constància, que també seran parell en aquest programa de decoració. I demostren que mar i fi no se duen tan malament com us han volgut fer creure.
Mira, idò, el que probablement podem avançar és que la setmana que ve sí que les revistes seran totalment diferents i no aprofitaran per fer o per triar els restes o aquelles notícies o quan no
aquesta,
saben què treure.
Aquesta setmana molt
segur
de paperó,
que vendran molt
Marta.
Sucoses, i probablement sí que duran el tema de Julio Iglesias, perquè com avançava en Lligalvin a la tertúlia, això ha estat només el principi. Sortiran noves proves, nous missatges que probablement seran dignes d'anàlisi. Són les 11:55, tot d'un als esports? Bon dia.
Dia, Marta.
Per on passa l'actualitat esportiva? Tan remoguda com el món dels artistes i dels actors avui?
A veure, està un poc remogut l'actualitat del Real Mallorca perquè l'equip no guanya, hi ha preocupació i dissabte hi ha un partit important en l'Atlètic Club de Bilbao per intentar refer un poquet aquesta situació i a veure si l'equip pot aconseguir una victòria. Un Atlètic Club que hi va jugar a Copa del Rei, que va tenir problemes per poder passar a quart de final contra una segona divisió, la Cultural Leonesa, però que finalment, i això que jugava en 10 futbolistes per l'expulsió de Paredes, va acabar finalment imposant-se i, per tant, l'Atlètic Club ja és a quart de final. Raillo, l'actualitat passa per al central del Real Mallorca, el cordobès, que ha renovat una temporada més, fins al 2027. 11a temporada de Raillo, que converteix en un dels futbolistes més importants de la història del Real Mallorca. El futbolista que està lesionat avui, però, ja ha pogut sortir a la gespa, realitzar exercicis amb la resta dels seus companys. Tot i això, serà difícil que pugui jugar aquest pròxim partit, però veurem si ja per al de l'Atleti de Madrid la setmana que ve està a disposició. Això per un costat, pel que fa al Mallorca, ja sabeu, Morlanes encara no està recuperant, no podrà jugar el partit contra l'Atlètic Club, ni tampoc per Paloma Feo, que està sancionat. Va veure la cinquena targeta groga a Vallecas i, per tant, no podrà jugar aquest pròxim partit. I, per altra banda, ja sabeu, en el programa aquest mes de gener, tot donam una mà, aquesta col·laboració entre aquesta casa, aquest en públic, i B3 i el Palma Futsal, la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal. Avui José Tirado, el president del Palma Futsal, visitarà els nostres estudis. Amb ell parlarem de totes aquestes iniciatives, tot el que estan fent, i també un poquet 5 cèntims del tema esportiu. Fins al 14 de febrer no torna la Lliga, hi ha una aturada en el futbol sala, però tenim un futbolista, tenim jugadors de les seleccions, que mos conti una mica aquestes sensacions del Palma Futsal.
Hola, un ampliar amb la informació.
Molt bé.
Repassa el contingut del programa al dia. A Menorca, Clara i Mamí, bon dia, per on passa aquest dimecres?
Bon dia, entrevistarem Anna Catalina Pons, presidenta de FACME Menorca, madona també d'Esllot de Son Quart, a Ciutadella. Amb ella analitzarem els pros i els contres de l'acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur. Després rebrem els estudis el vicepresident i secretari de l'associació Jazz Obert, en Dani Benejam i en Macià Coll, han presentat avui matí tots els detalls de la nova edició del Festival Internacional Menorca Jazz Festival, així que coneixerem el cartell. Avui és dimecres, tenim la nostra habitual secció dedicada a comerços emblemàtics. Coneixerem la història de Cas Llauner, una ferreteria d'Es Mercadal amb molta història.
I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. Nosaltres avui parlarem d'aquesta primera setmana de campanya de rebaixes a les Pitiuses, farem balanç de com estan anant les vendes, en parlarem amb en José Javier Marí, de Pimef Comerç, i més tard, com fem tots els dimecres, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza i sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat. Tot això.
I el dia a Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, i parlarem d'una nova unitat que s'ha posat a l'Hospital de Creu Roja de Palma, que és per desensibilitzar les al·lèrgies. Poc a poc t'abandonant allò que ets al·lèrgic, sobretot a fruits secs i verdures, i al final és com si t'haguessin vacunat. Parlarem amb la doctora Raneta, que és qui ho ha posat en marxa. Després parlarem de formació professional, perquè sembla que va a més, i ets a sortida, tot aquells que no sapigueu que estudiar formació professional hi ha feina segur, sobretot a determinats sectors. I després parlarem de Sant Antoni, però amb dues vessants molt diferents, de l'antropologia cultural, amb en Rafael Perelló, i des del punt de vista dels més joves. Anna Maria Antònia Esquines, a Mallorca, jove. Dues maneres molt diferents de viure la festa.
Us escoltam a tots. Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimecres. Una bella...